A Ràdio Maricel, a cel obert.
Vinga, 3 minuts passen d'un quart de 12 i des d'ara i fins a les 12 repassarem i recomanarem les sèries per aquest estiu, com sempre en el nostre Seriòfils, i en Camil Villaverde. Camil, bon dia.
Bon dia.
Anava a dir, sempre quan arriba aquesta temporada, o sigui aquesta època de l'any, les plataformes comencen a treure coses, oi? Que perquè passem l'estiu.
Exacte, sí, sí. No és una època de grans estrenes, es guarden una o dues sempre, però en realitat sí, moltes vegades és, bueno, no sabem ben bé on posar-ho, posem-ho a l'estiu. I sí, aquestes més sèries potser, al final en parlarem més, no?, de crispetes, més de blockbusters d'acció, sí, sí. I que no hagis de pensar massa, doncs és també una bona època per aquestes, per aquest tipus de sèries.
Doncs anem a destilar-les i comencem, perquè tenim moltes sobre la taula. Comencem amb el que serà una tercera i hipotètica definitiva temporada d'una sèrie que s'ho va menjar tot fa tres o quatre anys, a Netflix. Amb el coreà no ens atrevim, Camil.
Trailer doblat no hi havia.
La tercera i darrera de El Juego del Calamar.
Sí, sí, s'ha estrenat, es va estrenar, no?, a finals de juny, la darrera temporada, no?, del Juego del Calamar, aquesta sèrie que va irrompre, no?, el 2021, que ningú, ni els propis responsables de Netflix, donaven un duro pel que es va acabar convertint, no? Recordem, potser ja ens hem oblidat, però va ser com la sèrie icònica de l'any, ja no només per la trama i per tots aquest punt gore i aquests assassinats, no? Aquestes proves macabres que hi havia a la sèrie, sinó tota aquesta estètica, no?, que va inspirar gags, disfresses de carnaval, vull dir, estava tot arreu, El Juego del Calamar. El que sí que és cert és que amb la segona i amb la tercera la cosa els hi ha funcionat molt bé, però ja no és el
ja no hi ha la sorpresa.
Ja no hi ha la sorpresa. És veritat que, a més, van voler fer una cosa una mica estranya. Aquesta segona i tercera, en realitat, és la mateixa temporada. És una cosa... Van voler allargar una mica el xiclet i la segona es va quedar una mica com a mitges. Recordem, per qui no, si encara algú no ho sap, és la història aquesta d'una espècie de jocs de la fam, no?, de Juegos del Hambre, on un personatge s'introdueix allà i la qüestió per guanyar aquest premi, un premi que donen aquest, que és un curs televisiu, doncs ha de sobreviure a una sèrie de proves que, diguéssim, que si perds, doncs la palmes. Exacte. I de la manera més...
Sobreviure és literal.
Exacte, sanguinària possible. A la segona temporada, el protagonista aquest, el jugador 456, no?, es torna a infiltrar dintre del joc per acabar-lo des de dins, no?, i amb la tercera, una cosa que al final de la segona veiem que no aconsegueix, i al final de la tercera és una mica reprendre que l'ha de tornar a jugar. I
cal la
cop,
feina.
Exacte, i aquest cop sense cap tipus d'as a la màniga, i potser el tema ja és més repetitiu, no? Les proves no sorprenen tant, hi ha trames que potser pues, no són tan interessants i s'allarguen, li volen donar més profunditat, però... tot i que els hi ha funcionat de conya, doncs no és la sèrie que es va estrenar al 2021. En principi ja s'acaba, és una sèrie que acaba, però l'últim, i no és un spoiler, però hi ha com una espècie de, no, d'aquesta escena post-crèdits que ens han acostumat a Marvel, on apareix la Kate Blanchett reclutant a algú als Estats Units per si vol participar al joc del calamar. Llavors és... o pot ser un guinyo de que això mai s'acaba i de que la gent pobra que necessiti diners i gent rica que se n'aprofiti, doncs això no s'acabarà mai, o pot ser pues, una cosa de dir, bueno, adaptem aquesta sèrie a la societat nord-americana i fem una sèrie als Estats Units. El que sí que podem dir és que la sèrie coreana ja ha acabat i el creador estarà bastant més tranquil, perquè crec que va tenir molts problemes per l'estrès i que ell mateix no s'esperava tot això i crec que ho ha patit.
Doncs aquesta ha estat l'estrena del mes, però n'hi ha d'altres. Per exemple, a Apple...
Hey, eres ese golfista, ¿no? Bryce Cahill. Te llamaban Stick, ¿verdad?
Bien visto, soy yo.
Ese tío era el puto amo del golf, salía en la tele y todo. Hoyo 12, pedazo de torneo, el de sobras. Me parece que sería el año 2009. Mete una bola en el lago y se le va la cabeza. Tiene una crisis psicótica en directo en la tele. Fue acojonante, tiró los palos al agua. Seguro que ya no puedes ni mirar un palo después del pifostio aquel, ¿verdad?
Se suponía que mi vida iba a ser diferente. Yo no apostaría por el tío que veo en el espejo.
Aunque el divorcio ya está finalizado, queda pendiente la residencia familiar.
Protesto.
¿Por qué?
¡Es desacato!
Esto no es un tribunal.
Creo que estáis compinchados para ir a por mí. Mi silla es más baja que la tuya.
Bryce, tiene una palanquita por favor, ¿podemos? Debajo. Por favor.
Se levanta la sesión.
Que no estamos en un tribunal.
Si doncs, por el retrovisor, seguint l'estela de Ted Lasso, una altra sèrie d'esports Apple.
Exacte, diguéssim que ja trigaven en seguir l'estela d'una de les sèries, si no, potser amb Severance la sèrie que més ha funcionat, no, a Apple. A Ted Lasso, aquesta sèrie ambientada en un món esportiu, amb aquest punt de comèdia, però comèdia amable, també d'allò que, no, del feel good, que diuen els nord-americans d'aquestes sèries que les veus i passes una estona agradable, no?, i empatitzes amb els personatges, en comptes del futbol, doncs ho han convertit en golf, que és un esport que potser televisiu no és gaire espectacular, però sí que dona per... No? Ha ambientat com moltes pel·lícules i sí que té aquest to com una mica, no?, que permet avançar i una mica dramàtic. I ja, bueno, hem sentit el trailer i ja ens situa molt ràpidament un exgolfista que és un perdedor, que s'està divorciant, que la seva vida en res no funciona, coneix o troba en un... Es dedica a fer classes de golf per gent gran i coneix en un d'aquests camps a un noi jove que és un talent en brut i que ell mai no s'ha plantejat ser golfista. Llavors, pues, evidentment, no? Aquest personatge que hem sentit la veu és l'Owen Wilson, que és un, no? un dels actors típics de la comèdia nord-americana, doncs agafarà aquest jugador i, diguéssim, intentarà que aconsegueixi el que ell no va aconseguir quan era professional. Una sèrie que, una trama que no, potser no ens sorprèn a ningú i no inventarà res, però que, doncs, si vols passar una bona estona, t'agrada una mica l'ambient esportiu, hi ha comèdia, doncs és aquesta sèrie que passaràs una bona estona mirant-la.
D'acord, comèdia amable, per dir-ho d'aquesta manera. Vinga, va. I ara ens n'anem a una altra plataforma. Avui passarem gairebé per totes, eh? Filmin.
Me había imaginado nuestro reencuentro infinidad de veces, pero nunca me imaginé esto.
Siempre ir hacia adelante. Voy a ganar dinero aún más rápido. Me alcanzarás.
Dame otros 10 años. Te demostraré que estabas equivocada. Si los negocios son un arte, él es el maestro absoluto.
¿Has oído hablar del Empire State? Subirlo de abajo hasta arriba lleva más de una hora. Caer desde él, 8,8 segundos.
El señor Mao ha ganado.
Negocis a Xangai, es diu això, Blossom Xangai.
Blossom Xangai, sí, una altra sèrie asiàtica, en aquest cas és xinesa, però que no té res a veure amb el Joc del Calamar. I és que està dirigida pel Wong Kar-wai, que, bueno, per qui no el conegui, en el món cinèfil és com tota, no?, una institució, sobretot a principis dels 2000, va estrenar dues pel·lícules, que, sobretot una que és Deseando Amar, no?, In the Mood for Love, que va ser com una de les pel·lis més influents de la història del cinema en aquella època. Un home que es pren les coses amb calma, com molt, jo que estrena pel·lis potser cada 10 anys, i és l'autor d'aquesta sèrie, que a més és una sèrie que és com bastant estranya, perquè són 30 capítols, o sigui, 30 capítols la sèrie, de 50 minuts cada capítol, vull dir que són quasi 30 pel·lícules condensades amb una sèrie, vull dir, és una, no havia sentit a parlar mai d'una no, sèrie dir... que tingués 30 capítols de 50 minuts una temporada, no? És com, es basa en una, com no, en una novel·la Riu, no? també bastant coneguda a la Xina, i està ambientada en aquest món. És una mica, diríem, com el gran Gatsby, no? Aquesta història d'algú que ve del no-res i que va, no?, va ascendint en el món dels negocis i tot el que deixa, no?, pel camí. Però ambientada, la gràcia és que està ambientada, doncs, a Shanghai, al Shanghai dels 90, en aquest punt on aquella ciutat i el país en si es va transformant, no?, d'aquesta economia comunista al sistema actual, no?, que és, bueno, un govern segueix sent un partit únic, no?, però amb l'economia de mercat ultracapitalista, i com va canviar la ciutat, com es va enriquir moltíssima gent, i doncs veiem una mica l'ascens d'aquesta figura, d'aquesta mena de Wall Street xinès. Dona per molt, hi ha 30 capítols de 50 minuts. La Filmin ho estrenarà, no ho estrena tot del tirón, sinó que estrenarà, crec que són la meitat dels capítols o una tercera part ara, després d'aquí uns mesos una tercera part, vull dir, ho esponjarà, tampoc és que la gent ho pugui veure molt ràpid. I doncs la curiositat d'això, de veure que ha fet Wong Kar-wai amb una sèrie que a més ha trigat, no sé si uns 10 anys en rodar i en acabar. Vull dir, és una obra literalment majestuosa en aquest sentit. Filmin sempre atent, no?, aquestes propostes interessants que se surten del mainstream, i doncs a veure què ens depara Blossom Shanghai.
Doncs Blossom Shanghai, una altra de les estrenes. I de Filmin passem a Disney Plus.
La gente va a los restaurantes a que cuiden de ellos. A relajarse, a no tener que pensar durante un rato.
Ese reloj nos dice el dinero que os queda. Cuando llegue a cero, este restaurante tendrá que poner fin a su actividad.
Vale. Buongiorno tutti.
Es difícil, es brutal y por eso es especial.
A tope y preparada. Así se habla.
¡Empieza el show!
¡Oído!
Lo entiendo, en serio. Caos, confusión... Pero es un problema cuando dejas que te gobierne a ti y que gobierne la comida.
Necesitamos no fallar, chicos.
I estem escoltant el tràiler de la quarta temporada, no sabem si darrera, però quarta temporada de The Bear.
De veure, sí, crec que és la quarta, crec que és la penúltima, crec que...
Hi ha una cinquena.
Crec que sí, no està clar, però sembla ser que hi ha una cinquena. Torna The Bear, una altra de les sèries que va ser tot un èxit quan es va estrenar, un altre èxit inesperat. Segons els Emmy, una comèdia, perquè són capítols molt curtets, hi ha molt de ritme, però en realitat la trama, doncs, d'un cuiner que torna al bar familiar perquè el seu germà s'ha suïcidat, és un cuiner més que torna amb molts traumes, intenta engegar un nou restaurant amb tota una sèrie d'inadaptats com ell, i és una sèrie que no, vull dir, en algun moment fas un somriure, però no la catalogaríem potser de
comèdia.
De comèdia. És una sèrie molt moderna en el sentit de com està rodada, el muntatge és frenètic, dona aquesta sensació com estressant de les cuines professionals, i després de dues temporades que, diguéssim, que van tenir com molt èxit sobretot entre la crítica i també entre el públic, la tercera es va quedar una mica com que començava a donar voltes i no se sabia ben bé on anava, i a part amb tota la temporada amb un drama i un nihilisme que era com depriment al final. Jo recordo que em va costar bastant acabar la tercera, i mira que sóc fan de la sèrie. I en aquesta quarta, doncs, diguéssim, es vol redimir una mica. La cosa no ha avançat gaire, ja ho hem sentit al tràiler, hi ha una contrarrellotge literal, perquè a més posen un rellotge de que queden no sé quantes hores i que si no aconsegueixen X clients, doncs hauran de tancar. I amb aquesta excusa, doncs... És una mica com entre tots aquests personatges, és una sèrie molt coral, a més, on crec que els personatges estan com molt ben definits, i el joc que tenen, les dinàmiques que tenen entre ells estan molt bé, doncs com fent pinya i apel·lant a valors com més positius, doncs intenten salvar aquest restaurant que tant ha costat d'aixecar.
Doncs The Bear, aquesta quarta temporada a Disney Plus. I ara ens n'anem a Movistar, que presenta una proposta que en el seu dia va ser Peli a Sitges.
Àngela! Àngela! Àngela!
¿Dónde está mi hija?
Es solo cuestión de tiempo que la encontremos.
Es una cuestión de fe, inspector.
Diga.
Mi hija está viva y tú lo vas a investigar.
Ya no soy policía.
Eres detective privado.
Han pasado 7 años, solo escuchas tu nombre.
I 7 anys després busquem a l'Àngela, Los sin nombre, a la famosa pel·li de Jaume Balagueró, ara en sèrie.
Exacte, una pel·lícula de l'any 99, no? Que va ser potser la primera que va posar Jaume Balagueró al mapa. Va guanyar més aquí a Sitges al Melier de Plata. Uh-huh. I la història era aquesta, no? La d'una mare que interpretava l'Emma Viladasau, doncs que veia com la seva filla desapareixia, la donaven per morta, i anys després, quan ja més o menys ha intentat refer la seva vida, rep una trucada de la seva filla dient-li que està viva i que la vagi a ajudar. Aquesta, ho hem sentit al tràiler, és la mateixa premissa amb la qual comença aquesta sèrie. Ja no és l'Emma Vilassau evidentment la protagonista, és la Mirren Ibarguren, que estem acostumats com a veure-la en papers més de comèdia, no? Uh-huh. I en aquest sentit doncs sorprèn bastant el canvi de registre, i és aquesta història d'aquesta mare que, ajudada per un policia, que ho hem sentit que ja no és policia, que ara és detectiu, perquè també el va deixar impactat aquest cas, i una periodista que interpreta la Milena Smith, que últimament està amb aquest tipus de sèries, no? De thrillers que juguen una mica també amb el sobrenatural, doncs busquen aquesta Àngela i comencen a destapar un món de sectes, rituals satànics, coses sobrenaturals, una mica com va fer la pel·lícula de Balagueró. Els que no van poder veure la pel·lícula, doncs mira, és una... les noves generacions poden entrar en aquesta història, en aquesta sèrie, que està ben rodada a la gent que li agradi el terror, doncs hi ha moments de molt mal rotllo, i que té un increixendo que funciona, no? Com domina la informació, la va deixant anar, molts giros, molt ai, 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 i un últim capítol on no desvetllarem res, però que passa absolutament de tot. Als amants del gènere o dels thrillers locals, doncs els hi agradarà aquesta proposta.
Vinga, doncs tornem a la nova sèrie proposada a Apple.
El fuego no es solo un elemento. El fuego es un organismo. El fuego espera. Vigila.
Investigador Gadsden, tu reputación te precede.
Y tú también me has precedido. En mi propio despacho.
Me han dicho que podrías tener 2 pirómanos en serie actuando en esta zona. No tenéis ninguna pista evidente.
¿Por qué te han enviado a ti? No sabes nada sobre incendios.
Pero sé un montón sobre analizar escenarios de crímenes.
Ja tenim la premissa feta. Smoke, que no és foc, és fum, però que és una altra de les propostes d'Apple.
Apple, sí, sí, que cada cop, no? Al principi, quan començava, la gent deia, feia com propostes de qualitat, però en feia poques, uh-huh. I darrerament doncs s'està posant les piles per augmentar el seu catàleg. Smoke és la creació del Dennis Lehane, que, per qui no conegui, és guionista, va ser guionista de The Wire, per exemple, una de les grans sèries de la història de la tele, i sobretot escriptor, no? Ha escrit moltes novel·les de policíacas, moltes s'han adaptat a Hollywood, a Adiós, Pequeña Adiós, Mystic River, Shutter Island, a més, bones pel·lis, i en aquest cas fa de showrunner, és una mica el creador d'aquesta sèrie. Està basada en un cas real de la persecució d'un piròman que va produir diversos focs a Califòrnia, i com el van caçar. Amb el cas real i amb un podcast que es va fer sobre el cas real, l'únic que l'Igent ho porta a un altre, és com el punt de partida, però ho porta a un altre lloc. Els protagonistes són aquests, no? Aquests dos personatges que hem sentit, un home i una dona, cadascú també amb un passat complicat, i doncs és la història d'aquesta cacera del piròman i de com moltes coses entre els dos doncs començaran evidentment a veure que hi ha cosetes que no ens expliquen. Uh-huh. I hi ha un gir com el capítol 2 que et deixa com bastant amb el cap bastant tort. I és una, bueno, pels amants del policíac, del thriller, a més les seqüències de foc estan molt bé, estan rodades moltes amb foc real, no és allò d'efectes ni CGI ni IA, i allò crec que es nota, i és una sèrie com ben facturada i que pels amants del thriller i del misteri doncs
agradarà.
Funciona. Sí, uh-huh. Sí, del policíac, i a més és això, que té, al final del segon capítol, quan ja creus que va per una banda i ja te l'estàs esperant, doncs realment hi ha un gir que et deixa una mica en plan i t'impulsa a seguir veient, va cap a una altra banda.
Vinga, doncs Smoke està a Apple. I no abandonem els policies i tornem a Filmin.
Bueno, ¿qué tal lo de ser poli en un sitio donde no hay crímenes?
Oye, no te burles, este verano tuve mucho curro. Control del tráfico, sobre todo muchas multas. ¿Podría venir aquí? Hay un cuerpo.
La he encontrado.
¿A Flavín?
¿Dónde?
En la ciénaga.
¿Qué habéis encontrado? ¿Un cuerpo?
La madre de Conal.
¿Tu jefe?
Te dije que era un tío muy extraño. Es un psicópata.
Tengo una historia brutal para ti. Lo tiene todo.
¡Es Conal! ¡Lo tiene prisionero!
¿Sabes que antes castigaban a los reyes?
I als que els hi agrada la ficció nòrdica, encara que aquesta no és tan nòrdica com irlandesa, però bueno, diguem que lliga una miqueta per aquests paisatges feréstecs, sense arbres i plens de verd.
Totalment, és una... Sí, té aquest aire a nòrdic noir, no? Que li diuen aquest gènere. I té la gràcia això de que és un policíac, i Filmin també, és veritat que ho hem dit, no?, que troba aquestes coses.
No hem dit el títol, Boglands.
Es diu Boglands, exactament. Uh-huh. I és un policíac que està ambientat a Irlanda, al nord d'Irlanda, amb aquests paisatges que són les Boglands, aquestes del títol, que és quasi un personatge més, no?, com molt feréstec, que no hi ha pràcticament res, matolls, zones com pantanoses, no?, i on troben, ja ho hem sentit al principi, que comença el tràiler una mica que sembla una comèdia. Uh-huh. I de sobte veiem com descobreixen un cadàver amagat en aquests Boglands d'una dona que havia desaparegut molts anys enrere i que resulta que era la mare del protagonista, que és un policia, que de sobte veu com doncs, apareix el cadàver de sa mare i llavors es reobre el cas, un cas que evidentment no li deixen participar perquè hi ha implicacions personals, però que també, evidentment, sabem que ell doncs, s'agafarà una mica, no?, la llei per la seva mà i començarà a investigar aquest cas, que a més va trastornar bastant la zona, el poble aquest, no?, irlandès, un petit poble irlandès, i també el de sempre que veiem en sèries britàniques o sèries nòrdiques, no?, de com aquestes petites comunitats doncs amaguen
secrets
passats, molt, no?, en amistats, i com això, a partir de que troben aquest cadàver, doncs començaran a aflorar moltes okay. coses que hi havia sota la superfície. D'acord. Té la gràcia, a més, que està rodada amb gaèlic, i de fet el seu nom vol dir com turment, és la frase en gaèlic per dir-li turment, aquí ho han traduït com a Boglands, en anglès, i doncs que té aquesta gràcia, no?, d'aquests thrillers que... com molt locals, no?, que són trames que al final enganxen, que són universals, però que tenen aquest punt de realisme i d'entrar en comunitats locals, que al final és el que t'enganxa, no?, d'una sèrie, que sigui com de lo local que vagi a lo global, no?, i crec que amb això doncs ho encerten.
D'acord, que Filmin en té diverses, d'aquestes de...
Sí, sí, sí.
Com deies, de nòrdic noir.
Nòrdic noir, sí, d'aquest nòrdic negre, cinema uh-huh. negre o sèries de cinema negre nòrdic, uh-huh. doncs és una mica per qui li agradi això, doncs li agradarà Boglands.
Vinga, doncs de la Irlanda més salvatge, diguem, el calor més nostre. Vinga, Disney+.
Sabes que me acuerdo mucho.
del día que te conocí.
¡Que viva los Perchero!
Tienes un tumor en el hígado.
¿Tú crees que me voy a morir?
¿Y ahora qué hacemos?
Son mis hijas y nadie me las va a quitar.
La mente de su marido le está metiendo ideas en la cabeza que no son reales.
¿Pero tiene cura?
No, estoy loco.
Aunque tú no me quieras, yo a ti sí. Y no voy a dejar que te mueras.
¿Tú crees que podíamos trabajar juntas?
Una mujer con esta panza no te viene mal.
¿Dos tías vendiendo en mi plaza?
Yo podría trabajar contigo.
Una mujer no puede hacer un trabajo así.
Poli, tu sitio está en tu casa.
Tú sabes lo que puede pasar si se entera el papá de esto.
Te prometo que lo voy a dejar. Cuando tenga el dinero suficiente para llevar a Alex Américo a que lo juren.
¡Esta soy yo!
Doncs el clan Olimpia, el trabajo ja s'ho poden imaginar, passa droga.
Sí, podríem dir que és una mena, ho hem anat sentint amb el trailer, que està bastant ben resumit, una mena de Breaking Bad, però calor, no? Ambientada amb el món de la societat gitana i amb aquesta la dona protagonista, l'Olimpia del títol, que doncs, per ajudar i per pagar un tractament a un familiar que s'està morint de càncer, doncs es comença a fer... Al principi comencen amb doncs, això,
petites coses
com a camell, de haixís i tal, i la cosa evidentment s'anirà complicant i es veurà envoltada allà amb un món com més seriós, amb doncs, narcotraficants colombians, la màfia napolitana, anirà doncs, pujant en aquest escalafó del món criminal, no? Amb la gràcia, entre cometes, de que a més és una dona gitana i a part amb una societat com... i amb un ambient que si ja és masclista de per si, doncs aquest encara ho és més. I el més curiós és que la protagonista és la Zaira Romero, que va ser nominada al Goya per Carmen i Lola, doncs la van cridar, diguéssim, per fer el càsting, perquè era com la seva principal opció, i ella va fer el càsting... I els responsables de càsting i les directores de la sèrie, la Gracia Cregeta, la Violeta Salama i la Claudia Pedraza, no sabien que el personatge amb el qual està inspirat, perquè és una història inspirada en un cas real, és la mare de la pròpia Zaira, de la que pròpia
bo.
Actriu.
Que bo.
O sigui, l'actriu, i ella no ha volgut dir res, ho ha dit ara, que s'ha estrenat, tampoc han fet com molta campanya, d'això no ho han volgut aprofitar, però van a fer el càsting de la sèrie... sense que els altres sabessin que ella és la història de la seva mare. I clar, doncs ella ha aportat evidentment moltíssimes coses al personatge perquè ella deia, clar, que moltes, el que passava fora ella no en sabia res, però del que passava a casa i de com estava sa mare i del que ella ho havia viscut, doncs, evidentment doncs, ho sabia tot.
Protagonista femenina en una història sobre el món gitano, amb tres directores dones,
sí,
també.
Tres dones directores, que són les que dirigeixen aquests sis capítols, i la gran protagonista doncs, és això, és la Zaira Romero en aquest paper, no? Aquesta mena de Heisenberg amb versió dona gitana, que per una banda, doncs, que comença amb un objectiu, diguéssim, lloable, però que ella també, no?, es va ficant en un món on cada cop és veritat que és més difícil sortir, però que també li dona com, no?, li dona diners.
Vidilla.
I exacte. I aquest punt d'ego de soc bona fent això, és una mica també la història de Breaking Bad, no? Doncs, qui li interessi la història amb aquest vincle més bastant heavy, no havia sentit una cosa, no?, com similar a això. Aquest vincle personal de la protagonista amb el personatge de ficció, doncs que no es perdin a aquesta sèrie.
Doncs que la poden trobar, com dèiem, a Disney Plus, el
sí.
Clan Olimpia. Vinga, encara ens en queden un parell més de propostes per presentar. La primera ens torna a portar a Netflix.
Jess, something has shifted with you.
Jess? Hi, how are you?
Girl, are you good?
You're unhappy.
Leaving me is the worst thing that anyone's ever done.
Change your life. Go to London.
Seriously?
You love London. You saw Spice World 9 times in the theater.
I could do it. I could go and find my English dream. You know, estate grounds, Verdant Gardens. Ah!
Good luck with that, love.
Oh,
shit!
You fucking hunt! Oh, my God, I'm in hell. You're the singing guy.
I'm Felix, by the way.
You've got like an American accent, right? Let me guess, you like one of those Love Actually girls.
This is the London I came here for. It's like out of a movie.
Yeah, a horror movie. These people are full of pent-up rage and dark secrets.
I know, but look, it's a yellow house.
I al final Londres també és un protagonista, Sin Medida.
Sin Medida és una sèrie de Netflix. A priori, si veus el tràiler i si veus algun capítol, ja dius, bueno, és una altra d'aquestes sèries més, aquesta mena de comèdia romàntica, on, més o menys ho intuïm al tràiler, una noia nord-americana veu com doncs, el seu nòvio es lia amb una altra i a més es va casar amb ella, tota la seva vida se'n va una mica cap avall i decideix anar a Londres perquè, seguint una mica la visió aquesta que tenen estereotipada els nord-americans d'Anglaterra, no? Que aquest món com aristocràtic...
I les Spiegels que surten pel mig.
Les Spiegels, sí. Notting Hill, uh-huh. Que tot tan maco amb aquest accent com, no? que els dona com molt de rotllo als nord-americans, per descobrir, evidentment, que Londres no té massa a veure uh-huh. amb el que ella tenia al cap. El tema és que és la sèrie de Lena Dunham, que per qui no conegui el nom, és la creadora i protagonista de Girls, no? Una sèrie que doncs, va ser un fenomen en el seu moment, que va reflectir una mica la joventut aquesta moderna, urbanita, millennial de Nova York, de la qual aquesta sèrie van sortir doncs, molts actors i actrius que després han triomfat. Va ser com, en el seu moment, un autèntic fenomen. I ella apuntava com a ser la nova gran creadora millennial, però que des de Girls doncs, havia passat una mica sota el radar, s'havia mm-hmm. com descafeinat. Havia intentat fer una altra sèrie que es deia Camping, però no va passar la primera temporada, va fer el guió d'alguna pel·lícula, havia quedat allò com molt desdibuixada i Sin Medida, diguéssim, és el seu retorn com a showrunner i a més es reserva un petit paper secundari. Llavors els fans de Lena Dunham, de la seva visió de que no seguirà tampoc vull dir, intentarà trencar una mica amb els estereotips de la comèdia romàntica, els dos personatges principals són bastant insuportables, no? Mm-hmm. i bastant neuròtics, doncs qui li interessi doncs, tant la part de comèdia romàntica com la gent que li interessi doncs, la visió de Dunham, de la creadora de Girls, doncs a veure com responen a aquesta fórmula Netflix, no? Perquè a vegades les sèries de Netflix sempre que siguin sempre fetes per IA, no? Perquè segueixen una fórmula, doncs és una bona manera de veure què ha pogut fer Dunham en aquesta indústria i en aquesta plataforma d'estreny.
D'acord. No l'ha vist en Camil perquè surt avui.
Ah, avui, exacte. Sí, jo no l'he vist. No sé si la veuré, no sé si és el
teu
tipus
perfil.
De sèrie, però bueno, segur que funcionarà.
Vinga, i acabem les recomanacions amb Sky Showtime.
I got this saying I can tell when someone's lying. It's kind of a thing I do. So, who are you?
I am Felicity Price.
Nope. Try again.
I am.
Both.
Who even are you?
You're one of my favorites.
Maybe I'm figuring out how to finally start enjoying this journey, you know?
I és que arriba la segona temporada de Poker Face, que a més és una sèrie d'aquelles fetes a l'antiga, amb aquests capítols autoconclusius, no?
Exacte, és una sèrie que li diuen procedimental, uh-huh. en el sentit de que cada capítol té un inici i un final. Normalment són sèries moltes vegades de casos, poden ser mèdiques o per exemple casos de detectius, que és aquest cas de, no, averiguar qui va fer el crim i per què, tot i que en aquest cas és com té una estructura que sempre és la mateixa i que tu tens molt clar al principi, sempre comença amb l'assassinat i l'espectador té molt clar qui és l'assassí. La gràcia és l'arribada d'aquesta protagonista de Poker Face, que és la Natasha Lyonne, que és potser és el gran punt fort o un dels punts forts de la sèrie, que és aquesta dona pelroja que va fer aquesta sèrie que es deia Muñeca Russa, on uh-huh. anava repetint una mica el mateix dia, no sé si la recordes, és una sèrie que estava molt bé, i és un personatge que té la capacitat de saber quan algú l'està mentint. Té aquest, diguem-li, do. No? Ella, doncs, de seguida, quan li diuen una cosa, sap si és veritat o mentida. Això, clar, dona molt de joc en el sentit pues, còmic i que li passin coses, però també en el sentit de resoldre el cas, no? Que es va trobant, casos que es va trobant una mica per accident, perquè ella no és ni detectiu ni res. Ella és una antiga treballadora d'un casino que al primer capítol de la primera temporada ha de fugir i la persegueix, diguéssim, el seu antic cap. I aquesta és la trama de fons, per entendre'ns. No? És una sèrie, com hem dit, procedimental, cada capítol és un cas, però hi ha una trama de fons que va avançant molt a poc, que és aquesta persecució una mica del gat i el ratolí entre aquest cap bastant mafiós i el personatge protagonista. Una sèrie que té, que és com molt, té aquest punt d'intriga, aquest punt policíac, però també té aquest punt d'humor, una mica a vegades estripat, els personatges interessants, i el Rian Johnson al darrere, que és el creador de Punyales por la Espalda, un director de Hollywood, i és una sèrie on cada capítol hi ha com cameos de famosos, de Katie Holmes, Giancarlo Esposito, John Mulaney, bueno, no acabaria amb la llista de convidats estrella que hi ha a cada capítol, que també és una mica el que passava amb sèries, no? Com a Colombo, per exemple, no? Que hi havia com aquests cameos d'actors fent algun petit paper a cada capítol. És una mica un homenatge amb aquest punt d'aquest do que té la protagonista. Una sèrie molt recomanable, la primera temporada està molt i molt bé, i la segona, doncs, a veure què ens depara. S'estrena el 17 de juliol.
Sí, exacte, és de les que hem dit és la que no està estrenada. Cara de Pòquer, Poker Face. Vinga, i ràpidament repassarem algunes de les propostes que no estan estrenades però que s'estrenen aquest estiu. Comencem amb...
Hace siglos, un hombre predijo la caída de la galaxia. La Fundación se creó para salvar a la humanidad.
Fundación, primera, un minut.
És un estiu, ja ho hem dit abans, no? Un estiu de blockbusters, diguéssim, que comencen les plataformes, ens estrenen aquest tipus de sèries com molt espectaculars, molt entretingudes. La primera és Fundación, d'Apple, basada en les novel·les d'Isaac Asimov, i doncs tenim una mica de Joc de Trons, però a la galàxia i de Dune, no? Imperi Galàctic, doncs traïcions, control mental, batalles, una sèrie com molt espectacular, i doncs la tercera temporada arriba aquest estiu.
Segon blockbuster.
This is the first time you've ever willingly returned to a school. How does it feel?
Like returning to the scene of the crime. I already know where the bodies are buried.
Miércoles.
Miércoles torna un dels grans èxits dels darrers dos anys, una sèrie que protagonitzada per Gina Ortega, basada doncs en el món de la família Adams, i que doncs ha sorprès el que han trigat en fer una segona temporada d'una sèrie que va ser un autèntic èxit a nivell de visualitzacions. Torna el 6 d'agost amb la Gina Ortega i la Catherine Zeta-Jones fent de Morticia Adams, amb un paper que li han, després de l'èxit de la primera temporada, doncs li han donat molta més canxa.
Vinga, un altre, El Gran Guerrero. Dic, això m'ho és que clar, ja, no, i el hawaià, el hawaià no. Tampoc el dominem. Vinga.
Èpica polinèsia amb el Jason Momoa lluint músculs, no sé si hi haurà a Hawaii. I és aquesta història del primer rei que va aconseguir unificar el regne de Hawaii poc abans o just en el moment que van començar a arribar els primers europeus a la zona. És una mica doncs d'èpica polinèsia i aquesta trobada amb el món occidental. A Apple també, que és on Jason Momoa sembla que darrerament està doncs treballant més.
Vinga, i acabem aquestes recomanacions amb Alien Planeta Tir. No? No la tens? Vaja. Pues pel que sigui, no ens ha entrat. Bueno,
però és la darrera gran estrena, ja ho has dit, és una sèrie de la saga d'Alien, on el Noah Hawley, que és aquest creador de Fargo, no?, que el que va ressuscitar el fenomen Fargo i la va convertir en una sèrie autènticament de culte, doncs sembla que vol fer el mateix amb l'univers Alien. Ha passat una mica de tot el que s'explica a Prometheus i Alien Covenant, i ha passat una mica a Ridley Scott, i doncs presenta una sèrie ambientada a la Terra on s'estrella una nau, i en aquesta nau no queda ningú excepte doncs uns certs experiments que hi havia allà que evidentment escapen i ja no podem explicar molt més, però ja ens podem imaginar què és el que hi haurà allà. Alien Planeta Tierra.
Alien Planeta Tierra, que és una altra de les propostes que també estan per estrenar durant aquest estiu. El que deia el Camil, aquestes ja són cosa de gairebé fer-se les crispetes a casa.
Exacte, sèries de crispetes per gaudir sense tampoc pensar massa.
Correcte. Però en qualsevol cas, ostres, les hem acabat, tu.
Sí, semblava que no, però
hem fet l'esprint. Hem començat a fer l'esprint i al final ara haurem d'acabar parlant. Doncs això, en qualsevol cas, és el que toca a l'estiu, doncs aquestes, diguem, aquesta baixadeta
relativa.
Sí, les
plataformes també fan les seves vacances particulars.
Fan les seves vacances i esperen que, clar, tinguem temps per mirar sèries, però sèries més amb un punt més d'intrascendència.
Exacte.
Que no
sense tanta implicació emocional.
Doncs això, i arribem a les 12 i arribem al final de la temporada d'un Seriòfils més. No sé quantes en portem, ja, perquè això va començar com un joc, oi?
Exacte.
Sí. I al final, doncs...
Som aquestes sèries, no?, que van renovant l'anatomia de Grey, de versió radiofònica.
T'he posat el contracte, ja, eh? Ja, si vols, la temporada proper...
Ja signarem.
Ja el signaràs. A qualsevol cas, doncs... Això, en aquest món canviant de les sèries, un món canviant que, a més, doncs, fa que les plataformes també canvien de nom i tot. Algunes poses el nom, el treuen...
Canvien de nom cada mes, potser.
I el tornen a posar al vell,
no?
com el cas de Max, oi? Però que, doncs això, ens fa estar pendents una miqueta de tot. I aquestes més de culte, com són Filmin, molt recomanable. Però clar, evidentment, tenir-les totes és un capital. No sé...
És caríssim, i per això, bueno, ja portem temps avançant-ho, però jo crec que cada cop es veurà més, no? que paguis packs per poder veure X hores de cada plataforma, no casar-te amb una, sinó tenir aquests packs per poder-ne veure les que t'interessin a diverses. Perquè si no, és que amb el que han pujat... Al principi t'ho podies... Més o menys. Però clar,
ara...
amb les que hi han i el que et cobren,
doncs,
molt difícil.
Impossible. Doncs això, són les 12, com sempre. Moltes gràcies, Camil.
Gràcies,
bon estiu.
Gràcies a vosaltres, bon estiu igualment.
I a tots vostès, doncs, com sempre, gràcies per l'atenció, que passin un molt bon dijous i fins demà.